Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
6 minuts per damunt del punt de 9:45 del matí. Els estudiants de Medicina que han aprovat el MIR estan escollint aquests dies, tenen de temps de fet fins demà, l'especialitat que volen escollir pel seu futur professional. I per tercer any consecutiu, una de les especialitats amb menys demanda és la de Medicina de Família, que s'oferten 371 places a tot Catalunya. De fet, de les 2.272 places encara vacants, 1.848 corresponen a Medicina Familiar i Comunitària. Cada moment només ha aconseguit arreu de l'Estat omplir un 26% de l'oferta. Quines conseqüències té aquesta realitat? En parlem amb Jordi Mestres, vocal de la Junta de la CANFIC, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del programa.
Bon dia.
Quina importància té el fet que quedin places vacants de Medicina Familiar i Comunitària? Què vol dir?
Vaja, la qüestió és que l'especialitat de Medicina Família l'hem d'entendre com la base del sistema. Per això és la que té més oferta de places MIR. És a dir, de les 8.760 places que oferta, 1.850 són pràcticament Medicina de Família. De fet, no, més de 2.000. De fet, les 1.800 són les que queden per escollir. Més de 2.000 són les places que oferta. Per tant, hem d'entendre que és l'especialitat que sustenta el sistema i, per tant, és important. Si la base del sistema no està fort i no té múscul i no té personal, no? En aquest cas, metges i metgesses que hi treballin, doncs la resta del sistema, evidentment, es ressentirà en un futur i, per tant, hem de posar-ho sobre la taula i veure quines són les possibles solucions d'això.
Clar, però quines conseqüències pot tenir realment pel sistema públic de salut? És a dir, portem 3 anys en què no s'acaben d'omplir totes les places. Això ens pot acabar derivant en un punt en què no hi hagi suficients metges de família a Catalunya, a Espanya?
Efectivament. És evident que és molt territori dependent. Les zones més urbanes acostumen a tenir menys problemes per poder cobrir, les zones més allunyades amb menys potser atractiu per qüestions a vegades doncs, personals del metge que hi vol treballar, doncs, tenen certs patiments. Això que comporta, evidentment, que tenim el baby boom que es jubilarà i ja s'estan jubilant, en els propers 5 anys hi haurà moltíssimes jubilacions de metges i metgesses de família, i per tant el que no tenim garantida és que hi hagi una cantera que pugui doncs, suplir doncs, aquestes jubilacions, i tenim un risc aquí, que n'hem parlat en moltes ocasions, i és que es comenci doncs, a contractar a metges sense especialitat per fer de metges de família. I això és un problema doncs, per la seguretat del pacient i per la qualitat del sistema, en definitiva.
Clar, però aquí hi ha una... D'una banda, aquestes són les conseqüències, no? També podem analitzar les causes. Per què està passant això? Quina incidència té o què és el que està fent doncs, que els metges no escollin aquesta especialitat?
Bé, sí que és veritat que la que crida més atenció és Medicina de Família, perquè és la que oferta més places en el sistema, i crida molt l'atenció, però no és ben bé l'especialitat menys escollida. És a dir, si mirem amb taxes i en percentatges, hi ha altres especialitats que estan per darrere amb la tria. Per tant, també ho hem de posar sobre el paper.
Com ara, crida quines?
Bueno, doncs, per exemple, en Medicina de Família, de moment, té un ritme d'escollir millor que, per exemple, oncologia, que geriatria, que reumatologia, que pneumologia, amb ritme de com s'estan esgotant les places de medicina en relació amb la resta. Hem de pensar que Medicina Família és la que més places oferta. La segona que més places oferta és Pediatria amb 508, una cinquena part de les places que oferta Medicina. I només hi ha 6 especialitats que ofertin més de 300 places. La resta estan ofertant doncs, de 200 en avall. Per tant, clar, hem de posar el valor no en números absoluts, sinó en números relatius. Per tant, que la Medicina Família sigui la menys escollida no és cert. Sí que és veritat que crida molt atenció pels números, perquè són números molt elevats, però no és real que sigui la menys escollida. Hi ha, de fet, especialitats com Medicina Interna, com Geriatria, com Pediatria, que són igual de deficitàries, que són justament especialitats generalistes, no? Que són les que sustenten realment la base del sistema. I, per tant, el problema està en el que anomenem el generalisme, no? Que és una de les causes. Hem fragmentat molt el sistema sanitari. Tenim especialitats molt focals, molt fragmentades, i els estudiants moltes vegades s'emmirallen en poder ser hiperespecialista d'una malaltia o d'un aparell o d'un òrgan al concret. I això pel sistema i per un sistema públic és un problema. I el que necessitem és més generalisme, més base, més medicina, allò que en diem general, perquè el metge de família no és un metge general, però així la població això ho entén molt bé. I el que necessitem és això, és que el coixí, geriatres, medicina interna, medicina de família, pediatria, doncs siguin realment la base, el que atregui els estudiants i, per tant, el que cuidem, sobretot perquè bueno, en uns anys doncs, podem tenir problemes de cobertura importantíssims.
Clar, també de pediatria n'hem parlat moltíssim, perquè el problema és evident i està arribant ja als CAPs, no? I als centres d'atenció primària, evidentment, aquesta problemàtica a l'entorn de la manca de pediatres que tenim ara mateix a Catalunya, no? Però aquí hi ha també... Són especialitats aquestes que explicàvem ara, molt vinculades a l'atenció primària, no? Aquí també hi ha un problema de la visió que tenen els estudiants de medicina de l'atenció primària?
Sí, és una de les causes. Hi ha diverses causes. Una és treballar en atenció primària amb aquestes especialitats, pediatria i medicina de família, que són les dues grans especialitats de primària, és molt exigent, perquè tu estàs al càrrec d'un, allò que en diem, un cupo de pacients, i per tant són els teus pacients de 0 a 100 anys, i tu no dones alta, són els teus pacients, i tu quan t'entren per la porta moltes vegades no saps quins problemes et vindran a explicar i quines són les dolències o les qüestions que se't plantejaran. Per tant, treballem molt amb la incertesa. I és també és un moment en el que els estudiants el que volen són certeses i no incerteses, i volen coses més segures, volen la seva parcel·la de coneixement, volen tenir les coses controlades, i és molt exigent treballar amb l'atenció primària. És una especialitat o és un àmbit de treball és molt maco, perquè estàs contínuament actualitzant-te, formant-te, no t'avorreixes perquè veus pràcticament de tot, però és molt exigent, justament pel vincle que genera doncs, amb els teus pacients, perquè són teus, sense que canviïs de feina, nosaltres no donem alta, per tant, són els nostres pacients i hem de donar resposta. I això és molt exigent, en realitat. I sempre hem dit, és a dir, no qualsevol metge pot fer de pediatre o pot fer de metge de família en un centre d'atenció primària, perquè és molt exigent, realment. I, per tant, el que haurien d'anar-hi són justament els millors, que és el que apostem, no? Hem d'aclarar-ho. L'especialitat és Diamir i és la mateixa, el mateix programa formatiu que un cardiòleg, com un homòleg o un cirurgià. És el mateix programa formatiu. Per tant, el nivell de qualitat formativa és el mateix. I, per tant, el que hem de poder-ho és explicar a les facultats, no? La medicina de família és una especialitat que la facultat és pràcticament inexistent. I això és una cosa que s'ha de corregir, perquè els estudiants no voldran fer allò que no coneixen, no? I quan venen als CAPs i veuen el que fem, molts la sorprenen i els agrada el que fem. Per tant, tot això s'ha d'anar revertint doncs, fent canvis estructurals a la universitat, a les facultats i també en el prestigi de l'especialitat.
Clar, i també les condicions laborals?
Bé, en condicions laborals hi ha hagut canvis que han anat millorant aquestes condicions. És cert que s'han anat fent avanços. Els avanços moltes vegades no van amb el ritme amb el que volen els professionals, però hem de recordar també que quan parlem d'hospital, hi ha molts hospitals que tenen també problemes de contractació d'especialistes d'hospital. Si sortim dels grans hospitals, no, que tots coneixem, no? Vall d'Hebron, Hospital Clínic, que són els grans hospitals de Catalunya, quan sortim d'aquesta corona, els hospitals comarcals tenen problemes per poder contractar ginecòlegs, dermatòlegs, oftalmòlegs. Vull dir que el problema no és només de medicina de família, és un problema que les condicions, la sobrecàrrega, les llistes d'espera, no? Tot aquest sistema genera molta pressió i els futurs MIR i els metges, quan acaben l'especialitat, moltes vegades prioritzen condicions laborals millors per poder conciliar vida familiar i personal, per poder créixer professionalment i fugir de sobrecàrregues, que passa a l'atenció primària i també passa a l'hospital.
Clar, és que precisament quan parlava de condicions laborals no parlava únicament de sou, sinó que moltes vegades el que se'ns ha explicat és que quan venen a fer les pràctiques als centres d'atenció primària veuen una realitat de saturació que potser pot fer que decideixin doncs, no optar per aquesta especialitat, no?
Aquesta és una de les qüestions i és una de les coses que s'han de corregir en millorant les condicions laborals. Una és treure la burocràcia, és a dir, treure tot allò que sigui totalment prescindible de les consultes, i queda molta feina per fer. Intentar doncs, que hi hagi millor capacitat resolutiva i, per tant, que la metgessa de família pugui fer més coses en el centre d'atenció primària que li omplin, i això passa per recerca, passa per formació, passa per estades clíniques, passa per reconeixement professional, passa perquè el metge i la metgessa de família tingui accés a poder ser professor a la facultat, que queda molt limitat, a l'hospital s'ho menja tot, i passa per millorar aquestes condicions. Evidentment, és molt territori dependent. Hi ha centres, hi ha CAPs que tenen més problemes de cobertura i, per tant, si on han de treballar 15 metges, només n'hi ha 12, s'han de repartir la feina. Hi ha centres que sí que estan funcionant, que tenen 100% de cobertura i que tenen una altra realitat. La realitat és molt diferent a l'ample del territori. No és una qüestió totalment homogènia, és molt territori, molt CAP dependent, i el que se li ha de posar és foco per intentar revertir tot això, millorant, i el sistema, el que ha de canviar no és l'atenció primària, és el sistema sanitari. I una d'elles, per exemple, és la coordinació que hi ha entre l'hospital i la primària, que, excepte algunes excepcions, doncs és molt anecdòtica, ha de millorar la relació entre l'hospital i el CAP i viceversa, no? I han de millorar moltes coses, perquè el que necessitem és que el sistema de salut públic funcioni i sigui eficient i les persones vulguin quedar-se a treballar i no se'n vagin fora.
Acabo. De fet, quan parlàvem de moltes vegades de la situació a pediatria, no? Recordo una entrevista que fèiem amb un professor de l'Autònoma que ens deia que potser calia anar cap a especialitats mixtes, en el sentit que, per exemple, un pediatre pogués fer uns dies de la setmana en un hospital i uns dies de la setmana en un centre d'atenció primària. Això en el cas de la medicina de família tindria sentit?
Vaja, no, jo penso que no tindria sentit. No, la qüestió no és que el professional passi uns dies al CAP i uns dies a l'hospital, sinó que exactament quina és la seva feina i quina és la seva funció. La funció d'un metge de família és atendre la comunitat, atendre família i atendre l'individu. No té sentit que el professional surti. Una altra cosa és que aquest professional pugui tenir un creixement professional, doncs, que potser amb alguna estada a l'hospital per fer reciclatge o per poder fer estades de recerca o que se li doni la possibilitat, perquè cada professional també té el seu perfil, de poder optar doncs, per ser professor a la facultat. I hi ha molts límits justament perquè els llocs de treball a la medicina de família estan molt fragmentats. És a dir, quan tu treballes en una especialitat hospitalària, els hospitals són desenes a Catalunya. En canvi, els CAPs són centenars. Per tant, tenim molta fragmentació de llocs de treball. I, per tant, clar, jo treballo en un CAP i som 15 metges. Si treballés en un hospital no seríem 15, no seríem 1.000 metges.
Sí, sí.
Per tant, clar, el lloc on treballes és molt diferent, perquè l'essència d'un CAP és molt diferent a la d'un hospital. Per tant, jo crec que el que hem de fer és fer tots aquells canvis que faci que el professional senti que està creixent professionalment. No? Moltes vegades el que veus és que no tens opcions de créixer perquè el teu entorn és més petit. No? Això és lògic. Això també li passa als hospitals comarcals, comparats amb els grans hospitals, tenen menys capacitat a millor de fer recerca, a millor d'estar a la facultat, perquè les facultats estan en hospitals grans, i en els comarcals doncs, queden una miqueta doncs, a la perifèria.
Doncs, Jordi Mestres, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat avui a tot plegat, el vocal de la Junta de la CAMFIC de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
El cafè de la ràdio.